A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Naino, naino, na.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovelló i plora, ja no recom més a mi, esclata sangs des de l'it.
Hola, bona tarda. Un altre divendres, un altre programa de Tocat del Bolet i un altre més que ja ens... Ja no s'han tret a fora, no? S'acaba octubre, comença novembre, comença la temporada de tardor ja del fred, en teoria del fred, perquè, a veure, a alta muntanya o a mitja muntanya encara sí que fa fred per la nit, més o menys, però a cota baixa encara fa calor i cosa rara, surten bolets i molts bolets surten, perquè ahir mateix vaig a... Vam sortir a donar un tomb per aquí a prop, al prelitoral, 300 metres d'alçada, i de veritat, el bosc està insultant. És un no parar de trobar bolets. Lògicament, hi ha bolets comestibles i altres que no, però hi ha rossinyols, hi ha molta trompeta de l'amor, hi ha la llengua de bou, el vinum i la hindun repandum, hi ha molts altres bolets, bueno, en si el bosc està bastant ple, hi ha molts bolets, sembla mentida, i que un digui, ostres, amb la temperatura que fa, finals d'octubre, prop que estem de la Castanyada, i els bolets que hi ha al bosc. Doncs si plogués una mica i baixés una mica la temperatura, jo crec que això seria ja... Bueno, ell no va més. Com a mínim, estem parlant aquí a Catalunya, o sigui, en la resta de la península no sé com va, sé que també ha plogut en moltes zones, en altres no ha plogut, però aquí, parlant avui el programa en català d'aquí del nostre país, a Catalunya, doncs, de veritat, estan sortint molts bolets. I també surten molta genega negra, bueno, les genegues. Cota a cota, tirant ja cota mitjana, cota baja. I això, pues, avui, pues, què fem? Pues, parlarem d'unes quantes fitxes i us comentarem pues, alguna fitxa d'algun bolet comestible com altra de tòxic o dolent, perquè aneu coneixent uns i els altres. Sobretot la gent novell, perquè els que coneixen bé el bosc més o menys ja de temps, doncs, bé, més o menys se coneixen els bolets. Però, bueno, sempre hi ha que anar en compte perquè el bosc sempre te pot donar alguna sorpresa. I avui, per començar, doncs, parlarem de la reina del fred, encara que està sortint i no fa fred, com hem comentat. Però bé, l'anomenen la reina del fred i aquesta és la genega negra. O mucosa, brumosa, la pegalosa, té un munt, la senyoreta, té un munt, una quantitat molt gran de noms. El seu nom en llatí és el Ligrophorus latitabundus. A la resta de la península, bueno, a Castella, li diuen Ligrophorus oliváceo, al País Basc li diuen Ezco oliva azurri, una mica més a sota de nosaltres, a València li diuen bateó o mucosa, i a Galícia li diuen cogor limago o yezneuro. Bé, és aquesta seta, aquest bolet, és un bolet que pertany a la família de los Ligrophoraceae, a l'ordre dels agaricales, a la classe Basidiomycotina i a la subclasse dels agaricomicetes. Si parlem del seu barret, diem que és un bolet gran, carnós i mamellat. Quan és jove té una forma semiesfèrica. Després es torna convex i finalment comença a aplanar-se, arribant a fer diàmetres de més d'un palm. ja que pot mesurar entre els 5 centímetres quan és petit fins als 18 o 20 o una mica més de centímetres quan està en plena plenitud. El seu color és d'un bru olivaci, d'aquí ve el nom de que li diu una castella, que és l'Hierofor olivaceum. Doncs aquest barret té un color bru olivaci i amb un centre de, el punt centre del barret és una mica més fosc. Els marges estan molt enrotllats i la cutícula és separable i en temps normal està recoberta d'una substància viscosa i enganxifosa, semblant a un moc, que impedeix que els insectes puguin posar els ous a sobre d'aquest bolet. Això és una de les qualitats que té aquest bolet, aquesta mucosa, encara que, bueno, a vegades, molt, a vegades no resulta suficient, hi ha insectes que penetren i infecten aquest tipus de bolet, l'Hierofrodus latitabundus. Perquè més d'una vegada vas al bosc, trobes una bona florada i uns exemplars que són macos, que són preciosos, i te'ls trobes això, amb larves per dintre. Bé, continuarem parlant del sí del bolet, parlem de les làmines, direm que són blanques, molt blanques, però quan l'exemplar s'envegeix, aquestes làmines van tirant a un color crema, o sigui, se posen una mica més fosques. Són làmines que són annates, espaiades i decurrents. I sobretot, una cosa que l'altre dia també me la van preguntar una persona que vaig trobar al bosc, que és una de les característiques dels higroforos. Aquestes làmines, a la vora, just quan estan a la vora del, per sota del barret, acaben en una forma de Y. És la típica làmina de les, dels higroforos. És una manera d'identificar les genegues d'altres bolets que s'assemblen molt i no ho són. A part d'aquesta mucositat que té per sort, per fora, doncs hi ha que mirar aquesta, sobretot, la genega, girar-la, si una genega jove i maca, i les làmines són de color blanc, 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 molt fort, i sobretot acaben en aquesta forma d'Y. Bé, la cama és fusiforme i s'engrueix per la part mitjana de la cama, no? I és més estreta a la base. O sigui, diem que quan comença el barret és més o menys prima, se va engruixent cap a la part mitjana de la cama i quan arribem a la part que és la que està en més contacte amb la terra, amb el sol, doncs és més prima. I sempre acaba en una manera de una forma puntiaguda, que ja veureu, si quan traieu el bolet sencer del terra, doncs veureu que té aquesta forma. És una cama que és potent i està molt perfumada. És de color blanc, amb uns grumolls. Aquests grumolls normalment són a la part mitjana de la cama. L'altra part, la part de dalt, és molt més blanca. Normalment quan hi ha que cuinar-los, aquests grumolls, hi ha que rascar-los o treure'ls amb molta cura per no espaiar al bolet. Aquesta cama pot mesurar entre els 6 i els 13 centímetres d'alçada i fins 3 centímetres de gruix o més. També està recoberta d'aquest moc amb una tonalitat més fosca. La base d'aquesta cama, com hem dit ja, és més estreta i la mucositat està enfosquida. En ell, com és un higroforus, no té. La carn és compacta i ferma. És de color blanc net. És molt aromàtica i molt perfumada. I té un gust dolç i molt suau. L'hàbitat d'aquest bolet, doncs el trobarem sempre en terrenys calcaris, és a dir, amb el pH del sòl superior al 7, i està associat a pinedes, tant sigui de pi roig com de pi blanc o de pinassa, de vegades acompanyades d'algun roure, preferiblement amb més de 20-30 anys d'edat, això parlant de la pineda, i és un bolet massís que rebenta el terra. Això, tenim en compte, és un bolet que rebenta el terra, significa que el barret en si s'obre quan encara està dintre del terra. No és com altres tipus de bolets que creix una cama amb un barret petit i després s'obre. No, aquest quan s'obre, comença a obrir-se, rebenta el terra i surt. Per això sempre està amb aquesta mucositat que té per sobre, sempre ja té restes de pinassa o de brutícia del terra, sempre enganxades per sobre del barret. Direm també que és un bolet que és massís i que tolera bé les glaçades, però glaçades febles, encara que, com hem dit al principi, l'anomenen la reina del fred. Aquest bolet, el seu hàbitat, hi ha que comptar que aquest bolet, quan, una vegada que ja està obert, que ja és adult, se passa en seguida. I sobretot si fa una mica de la temperatura, fa una mica de calor o tot el contrari, molta humitat, comença a tornar de color groc i se passa i fa molta mal olor. O sigui, tenen que trobar les florades d'aquest bolet quan fan la florada justa, perquè si no, no valdrà la pena de tot el que trobarem. La temporada d'aquest bolet lo trobarem, lògicament, ara, aquests dies, a la tardor, i quan el fred s'apropa. Normalment, en una temporada normal, des de finals de setembre o principis d'octubre, a cotes superiors als 1.000 metres, fins al desembre, baixant això de cota. I fins i tot hi ha anys que al gener, quan, segons la temperatura, segons com va la climatologia, doncs ben a prop del litoral, de la serralada prelitoral. La gastronomia d'aquest bolet direm que és un comestible de primera qualitat. És un bolet excepcional per acompanyar guisos de llarga cocció, on dona el màxim de si mateix. També es pot menjar en truita, també a la brasa, o sigui, agafar-los tal com els agafeu, netejar-los una mica de la brutícia que tenen i ficar-los a la brasa. Són com podem dir, una delicadesa culinària. També no podem menjar saltejat amb mall i julivert. I per conservar-lo, els podem congelar o també els podem assecar si els tallem en fines làmines i els pengem en un fil, aquestes làmines, perquè s'assequin. Altres coses que podem parlar d'aquest bolet, direm, com hem comentat ja, que l'anomenen la reina del fred, ja que quan la temporada comença a arribar al seu final i la resta de bolets han deixat de mostrar-se en tot el seu esplendor, i llavors el fred i alguna glaçada s'apropia del bosc, als boletaires ens queda aquest darrer tresor, la genega negra, que segons el seu nom en llatí significa la que s'amaga. I si anem al bosc i trobem bolets semblants, podem trobar l'Higrophorus personi, o genega d'Alcínia, sobretot, bueno, Alcínia surera, que és un bolet que és menys robust i la seva cama és més fosca i llarga. És d'inferior qualitat i creix en alcinars i terrenys àcids. No és que és comestible igualment, però és d'una qualitat inferior. I sobretot la cama és molt més prima i és un bolet molt, molt més petit. També tenim el Higrophorus agatosmus, que té la cutícula llisa i de color gris, i té un olor a ametlles amargues. Trobem també el Higrophorus dichorus, que és més petit, amb la cama molt més prima, i d'una forma tigrada, i aquest també creix en pinedes. Després tenim el Higrophorus olivaceo albus, o genega de muntanya, que és més petita i que creix en pinedes de muntanya, i sobretot és de menys qualitat. Després tenim el Hygrophorus hypotejus, que creix en sòls silicis i d'aparició tardana, sota pi roig i pi negre. I si continuem, doncs tenim, i per acabar, tenim, podem trobar també el Hygrophorus camarophyllus, que creix sobre l'avet roig. Doncs fins aquí aquesta fitxa d'aquest bolet excepcional, que és el Hygrophorus latitabundus, la llanega negra, que és la reina del fred, i que aquests dies, si aneu per cota, tal com estem les dates, aneu a cotes mitjanes baixes, podeu omplir la cistella d'aquest bolet que és tan bo i tan excepcional a la nostra cuina micològica. I en uns segons continuem amb una altra fitxa. Bé, doncs anem per una altra fitxa, que és una altra llanega, que també trobem bastant aquests dies pels nostres boscos, que és la llanega grisa o mucosa perfumada, que l'anterior fitxa també l'hem comentat, que és l'Hygrophorus agatosmus. És un... A la Castella li diuen Hygrophorus d'olor a almendres amargues perquè també té aquest gust d'ametlles amargues. És un bolet és comestible, però té aquest petit gustet, aquestes ametlles que tenen una mica d'amargor. Però és un bolet, sincerament, com he dit, comestible i que podem barrejar o fer també a la nostra cuina en guisats. Al País Basc li diuen Ezco almendra usain i és un bolet que pertany al ordre dels agaricales, a la família del Hygrophoraceae, la classe Basidiomycotina i la subclasse de los aragomicetes. Si parlem del seu barret, direm que és convex. És de color gris platejat i pot mesurar entre els 4 i els 8 centímetres. I està recobert amb unes fines granulacions solament apreciables si portem una lupa quan anem a buscar-les. Si no, no es veuen clarament. La cutícula és llisa i glabra, o sigui que sense pell. I és poc viscosa, salvo en temps quan fa molta humitat. Té el marge enrotllat, sobretot en els exemplars joves. Les seves làmines són de color molt blanc i estan molt disperses. Clarament són de corrents, o sigui que baixen per la cama. Són espaixades, amb algunes laminetes intercalades, i acaben totes a la mateixa altura formant un tipus d'anell amunt de la cama. Aquesta cama és central, és cilíndrica, allargada i pot mesurar fins als 10 centímetres d'alçada. Té un color blanquinós, és lleugerament viscosa i a la part alta de la cama té unes petites granulacions. La base és igual que la cama, que, a la diferència del Hygrophorus latitamundus, aquesta cama és igual de grossa des de sota el barret fins a la part que és la base, que és la que toca al terra. És més o menys tirant a estreta. És un Hygrophorus, per tant, no té anell. La cara d'aquest bolet, del Hygrophorus agatosmus, és de color blanc, és compacta, gruixuda, de consistència espessa i amb un fort i característic olor a ametlles amargues, que això és lo que la diferència de l'altra llanega. Les espores són de color blanc. I si lo volem trobar, lo trobarem en el seu hàbitat sobre coníferes, o sigui, boscos de pi, i fructifica sempre en grups. I és un bolet bastant comú, és bastant comú en els nostres boscos. I quan els tenim que anar a buscar? Doncs ara, en aquestes dates. La temporada seva és de finals de tardor i principis de l'hivern. Si parlem de la seva gastronomia, direm que és un comestible de mitjana qualitat, però es desaconsella el seu consum per les seves condicions organolèptiques i per el seu gust aquest que té d'ametlles amargues. I a cara en compte, se podia dir que encara que no hi ha confusió amb altres llanegues, no comporta cap perill de confondre amb altres. I pot semblar-se a altres llanegues de millor qualitat, com el Hygrophorus latitamundus, però o el Hygrophorus personi, que hem parlat abans. Però el seu olor el delata, i sobretot també la seva mucositat. Els altres són més mucosos, tenen aquest moc per sobre, i aquest no té tant, excepte quan hi ha una mica d'humitat que sembla que porta, però no tant. El fruit, sobretot, el Hygrophorus latitamundus, ja veu, bueno, els que el coneixeu bé, sabeu ja que té aquest moc per sobre que l'identifica molt bé. I després aquest, el color del barret, que és una mica més clar que el Hygrophorus latitamundus. Doncs aquí una altra fitxa, aquesta llanega grisa, que si la trobeu, bueno, diuen que se desaconsella el seu consum, però per barrejar simplement amb altres bolets, doncs és un bolet que se pot menjar tranquil·lament, encara que això té aquest gustet que l'identifica. Doncs, 3 segons i continuem amb un altre bolet. When the dream came, I held my breath with my eyes closed. I went insane like a smoke ring day when the wind blows. Now I won't be back till later on if I do come back at all. But you know, the change came and you had a chance to see through me. Though the other side is just the same, you can't tell my dream is real. Because I love you, can you see me now? Doncs ja estem un altre aquí una altra vegada i parlarem d'un altre bolet que trobem ara aquests dies i trobem quantitat. Jo com mínim he trobat bastant i és un bolet que surt en aquestes dates i és el que podem trobar per als nostres boscos en aquest moment, que és la llengua de bou o lluminosa, agulleta, picornell pelut, l'endrener, baqueta, bueno, un munt de noms segons la comarca catalana on el podem trobar. El seu nom en latí, el seu nom científic és el Hindum repandum. A Castella li diuen llengua de vaca o llengua de boi, seta de serrín o gamuza. Al País Basc li diuen tripaki argi, nego susisa o ciza zuri. Al País Valencià li diuen rovelló pur, a Mallorca li diuen picornell de pi i a Galícia li diuen llengua de vaca. Tinc altres noms de en francès, però ho deixarem córrer perquè són molts noms i anem en si a parlar del bolet en si. I és un bolet que pertany a l'ordre dels cantarellales, a la família del Hitnaceae, la classe Basidiomicotina i la subclasse dels Afiyoforomicetes, un nom bastant complicat. Parlem en si del bolet. El barret, sobretot, comencem per ell, és un bolet carnós, compacte. De jove és convex i d'adult és aplanat. És d'un color blanc o crema groguent, pàl·lid. I en envellir-se es taca lleugerament d'un bru groguent, especialment vers el marge. És tomentós, és molt fràgil i molt trencadís. Ja l'haureu vist, el que el coneixeu, que és per agafar-lo, sincerament, hi ha que anar amb molta cura, perquè és un bolet que es trenca amb molta facilitat. Aquest barret d'adult té la vora lobulada i la superfície és una mica vellutada, sovint rugosa o amb petits boins, amb el marge incorporat de jove, i és un barret que pot mesurar entre els 3 i els 12 centímetres de diàmetre. Direm que també és un bolet, no el poso aquí, però és un bolet que també rebenta a terra. O sigui, un bolet que el trobarem molt, molt amagat sota la pinassa. És un bolet que no té làmines, té aquestes típiques agulletes, per això d'aquí ve el seu nom de llengua de bou o llengua de vaca o llengua de boi. Aquestes agulles són unes agulles blanques que s'assemblen a això, a la llengua de bou. Són punxegudes, són molt denses, però molt fràgils. Estan molt tancades i són subdecurrents. I una qualitat que tenen que es despeguen molt fàcilment del barret. O sigui, passant, ja sabeu que bé, els que el coneixeu, que passam el dit o la ungla del dit per sota del barret, aquestes agulletes se desprenen de sota del barret. Que a vegades diuen, això ja és a part del que diu la fitxa, que hi ha persones que diuen que hi ha que treure-les perquè amarguen, i altres que diuen que perquè si es cuinen aquestes agulletes pues, se desprenen i pot semblar que són cucs, de bolets, però hi ha que recordar que aquest bolet no es curca. Tot això seria si aquest bolet el compartim o el barregem amb els altres bolets i fem un cuinat amb una varietat de bolets. Però en si, sincerament, jo personalment no sé si és perquè amarguen o per altra qüestió. Bé, ho deixem aquí perquè quan no ho sapiguem ho podrem comentar. La cama d'aquest bolet és massissa, és molt curta i blanca. Pot ser central o una mica excèntrica, que a vegades està descentrada del barret. I també, sobretot, com creix sota terra, o sigui, rebenta terra, també, doncs a vegades la cama va per un costat i el barret va per l'altre. És un bolet que surt en grups, ja ho comentarem després. La base d'aquesta cama és blanca. És algo més gruixuda que la cama. O més bé, una mica més. Anell no té, no té anell. La cara d'aquest bolet, del Hindu Repando, no llengua de bou, és blanca de jove. I d'adult es torna groguenca. També hi ha que dir que per norma s'oxida molt ràpidament. El contacte amb l'aire, l'oxigen de l'aire. És una carn que té un sabor lleugerament amarg, és compacta, molt, molt fràgil i molt, molt trencadissa. Té un olor agradable i un sabor una mica amargant, com hem comentat, sobretot en els exemplars adults. I com hem dit abans, o he comentat abans, és un bolet que no es curca. Per tant, podem agafar tranquil·lament que no trobarem habitants. Les espores són àmpliament elipsoïdals. Són llises i alines. L'hàbitat, on ho podem trobar? Doncs és un bolet relativament freqüent que acostuma a sortir en grans grups, atapeïts. Creixen pinedes, fagedes, rouredes, castanyers, i boscos de frondoses. Aquí diu que acostuma a sortir en grans grups. No, per norma, i una manera de trobar-lo molt o bé, és que si un dia el veiem, si fa el punt, diguem, la muntanya o el tros de bosc que estem visitant fa una inclinació, no, si trobem un en la part damunt, si anem buscant cap avall, segur, molt segur, que trobarem més exemplars. Doncs és un bolet que no es queda sol, sinó que els grups se van, les espores se van dispersant i al final fa uns grups molt, molt densos. Això sí, estan molt atapeïts per la pinassa del bosc. Quan ho podem trobar? Pues, com hem parlat, direm que és un bolet que és d'aquesta època perquè surt, comença a sortir a finals de l'estiu i ho podem trobar fins ben entrat a l'hivern, o sigui, quan ja comencen els freds forts. Però això sí, que no arribi a haver glaçades. O sigui, abans de que hi hagi les glaçades, encara lo podem trobar. I és un bolet que pot sortir quan ja no surten la resta de bolets, ja que resisteix temperatures fortes, de menys 5 graus sota zero. Per això, quan fan unes glaçades fortes, aquest bolet li costa sortir. La gastronomia d'aquest bolet, doncs, diuen que és un molt bon comestible, sobretot de jove. Els exemplars adults hi ha que cuinar-los molt bé, ja que són una mica indigestos i amarguen una mica més que els joves. Especialment se recomanen per guisats, ja que la carn agafa el gust dels altres ingredients. També a la planxa resulta exquisit. I també es pot conservar en vinagre. I aquí la fitxa no la posa, però jo també us diré una altra recepta d'aquest bolet, que si lo feu arrebossat, com els calamars, calamars a la romana, o enfarinats, com diuen la malagueña, doncs també estan molt bons. O sigui, feu la salsa aquesta d'ou amb farina, los fiqueu dintre i després los poseu en una paella amb oli ben calent, i de veritat, com un aperitiu, resulten uns bolets molt, molt exquisitos. Bolets semblants, pues, doncs podem trobar el Hindun Albinum, que és el mateix, però és la llengua de blanc, llengua d'ou blanca, que és idèntic que aquesta llengua, la de la Repandum, però és totalment blanca. Encara que aquesta, la diferència és que surt en sols bàsics i secs, i és menys amargant. O sigui, en quant a cuina, és bastant millor que la Repandum, encara d'un tamany més petit. I després també podem trobar la Hindun Rufensens, o llengua de bou vermellosa, que és un bolet més petit, el barret és menys carnós, té un color atoronjat, en la cama més esbelta, o sigui, més llarga i més alta, i la carn més dura, la poca carn que té, perquè no té molta, i que surt per norma en sols silicis i secs. Doncs aquí, fins aquí, aquesta altra fitxa d'aquest bolet, que és la llengua de bou, el Hindon Repando, i ara, en uns segons, parlem d'una altra llengua de bou, que ara hem comentat aquí, que al final d'aquesta pàgina, i parlem d'aquesta altra llengua de bou en dos o tres segons.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. From senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Doncs seguim aquí i parlem, com us he dit abans, d'una altra llengua de bou que hem comentat al final de l'altra fitxa, que és la llengua de bou vermellosa, que també li diuen picornell de pi. És la Hindum rufescens. En castellà li diuen llengua de gato, o també li diuen com l'altra gamuza. I al País Basc li diuen tripaki gorrisca. És un bolet que pertany a l'ordre dels telefurales, a la família Hypnaceae, la classe Basidiomycotina i a la subclasse de los afiloforomicetes. Déjala correr, esta subclasse. El barret d'este bolet és un bolet que és molt trencadís, igual que totes les llengües de bou. És molt difícil de collir sense, ja que el capell en seguida encara que la cama és més alta que els altres, però és tan prim i té tan poca carn que en seguida se desfà és molt, molt fràgil. Direm que aquest capell, aquest barret, pot mesurar entre els 3 i els més grans 8 centímetres i passa de ser convex a hemisfèric i després al final és aplanat. És un barret molt, molt irregular i presenta un marge lobulat. La superfície és ondulada, seca i finalment vellutada. I té un color marró vermellós o groc ataronjat. Com l'altre gimnum o l'altra llengua de bou, no té llàmines, té agulles. Doncs aquest alimeni, que és la part fèrtil del bolet, doncs està formada per aquestes agulletes molt fràgils, que són molt trencadisses, són decurrents, o sigui que baixen per la cama, no acaben sota el barret, si baixen per la cama, i són d'un color blanc o una mica més clares que el barret, però que al madurar es tornen d'un color assalmonat. La cama d'aquest barret és de color blanc. Està bastant centrada i de vegades està una mica corbada. Ja hem comentat que és una cama llarga i ben prima i a vegades doncs, es passa això, que es corba ella mateixa del pes del barret. La base d'aquesta cama és normalment està una mica més grossuda que la cama, que és la part que està sota el sol, sota la terra. No té anell com ningú hindú. I la carn d'aquest bolet, la llengua de bou vermellosa, és de color blanc crema i que es torna més vermellosa al tall per l'oxidació. És compacte, abundant, amb un olor afrutat i un gust prou amargant. Les espores són de color crema, són primes i cilíndriques. L'hàbitat d'aquest bolet és un fong micorrizogen que viu en boscos de planifolis, com el castanyers, roures o roeres, alzines, alzines sureres i en coníferes. És gregari. És un bolet que surta, si és gregari, surta no en grup, sinó separat, tot el contrari de la llengua de bou del hindu repandum. Si lo volem buscar, lo podem trobar en estius pluviosos i sobretot a la tardor. Encara que, a veure, és un bolet que jo he arribat a trobar en primaveres també plujoses, amb humitat i en boscos humit. I abans he comentat que la cama era molt prima, ja que dic que segons aquest bolet, en boscos de certa alçada, o sigui, de mitja muntanya abans d'arribar a l'alta muntanya, és un bolet que la cama pot ser més grossuda i més ampla. La que trobem que és més prima és la que trobarem en alzines sureres i boscos de roures i coníferes, però de cotes baixes, prop de la costa o del prelitoral. Si parlem de la seva gastronomia, direm que és un comestible, però amb precaucions, ja que és possible que tingui una mica de toxicitat, segons diuen els experts. Es recomana consumir exemplars joves, ja que els vells amarguen. I abans requereix que es bulli una bona estona, ja que així perd l'amargor de la seva carn i per norma hi ha que eliminar els agullons. I després també es pot conservar en vinagre. Encara que també si feu, trobeu dels dos tipus o dels tres tipus de llengua de bou, la repandum, l'albinum o aquesta la rufescens, podeu fer una barreja. Encara que això trobareu la diferència d'un gust d'uns als altres. Bolets semblants són els que hem comentat, els mateixos de la seva família. Hindu repandum, que és de major mida i de color blanquinós groguenc, i el hindu albinum, que és el que és blanc totalment i que és menys amargant. Doncs, si fins aquí, les altres fitxes, ja que se m'ha oblidat a casa la fitxa del Hindum Albinum, però sí, més o menys, se sembla molt al Hindum Repandum, o sigui, té les mateixes característiques, l'única cosa és que sí, que no és groguent i és color totalment blanc, d'ahir ve el seu nom d'Albinum. Doncs uns segons i continuem amb una altra fitxa.
We don't let it all hang down. After midnight, we don't chug a lugging shot. We don't stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. And suspicion, we don't give an exhibition, we don't find out what it is all about.
What it all about, what it all about.
Ah! After midnight, we don't let it all hang down.
Bé, doncs continuem. I ara continuem amb un altre bolet que no té res de veure amb els anteriors, d'entrada perquè és un bolet tòxic i fins i tot pot arribar a ser mortal. I ho dic perquè l'altre dia doncs, normalment rebo missatges de Messenger o de WhatsApp que em comenten, m'envien alguna foto i em diuen, hola, aquest bolet quin tipus és o és comestible o no, tal, i envien diverses fotos. I una persona pues, em va enviar pues, això, unes fotos d'aquest bolet, i és un bolet que hi ha que tindre en compte. I és un bolet d'ara, que surt ara. Per tant, parlem d'ell, i així parlem d'un que és dels que tenim que conèixer, un bolet que és dolent i que ens pot fer molt mal. I que és, aquí a Catalunya l'anomenem la gírgola d'olivera, o bolet d'oliu. El seu nom científic és l'Omphalotus olearius. A Castella li diuen seta d'olivo i al País Vasco, al País Basc li diuen apo ciza o ciza jori falso. És un bolet que pertany a la família dels Pagiaceae, a l'ordre dels boletales, la clase basidiomicotina i la subclase de los agaricomicetes. Si parlem del seu barret, direm que és un barret que té forma d'embut i una mida variable, que pot arribar fins als 15 centímetres d'amplada. És de color marró atonejat vermellós. És un barret prou carnós i amb els marges ondulats i enrotllats. Les seves làmines són allargades, són primes i desiguals, i tenen un color groguenc safrà, que ennegreixen amb l'edat. Són unes làmines que són molt nombroses, amb lamèl·lules, i són decurrents, o sigui, que baixen per la cama, i luminescents, o sigui, que s'il·luminen per la nit, ja que emeten aquesta llum en la foscor, i és que es creu, els científics creuen, que és per atreure els insectes nocturns que així, d'aquesta manera, dispersen les seves espores pel bosc. La cama d'aquest bolet, l'Omphalotus olearius, o gírgol d'olivera, té un color, és d'un color groc safrà. També ennegreix quan es fa fent adult. És una cama allargada, una mica excèntrica, és estriada, ondulada i és més prima cap a la base. O sigui, se va primant cada vegada com més a prop del terra està. I és un bolet fasciculat, o sigui, que surt en ramells molt numerosos. O sigui, surt de la mateixa base i surten moltes cames i molts bolets del mateix lloc. La base, com hem dit, és més prima que la cama. És un bolet que no té anell. I si parlem de la seva carn, direm que és dura, fibrosa i prou ferma. És de color ataronjat i té un gust acre i, a més, un olor que té de pudor, d'oliós. Les espores són de color blanc cremós. I és un bolet que podem trobar al seu hàbitat. És un bolet lignícola que creix sota oliveres. D'aquí ve el seu nom de gírgola d'olivera, o el seu nom en latí de Omphalotus olearius. Doncs això, creix sota oliveres, però també lo podem trobar en estepes pringoses i en algunes boscos d'alzines, sureres i acàcies. La temporada d'aquest bolet, el podem trobar, és un foc sapròfit que creix en forma cespitosa des de finals de l'estiu i durant tota la tardor. I si parlem de la seva gastronomia, direm que és un bolet tòxic i produeix un síndrome gastrointestinal bastant greu, que produeix vòmits i diarrea, que a més és mix i produeix alteracions gastrointestinals i neurològiques degudes als components tòxics que conté, que són la iludina i la lunamicina. O sigui, aneu molt en compte amb aquest bolet, la gírgola d'olivera, l'Omphalotus olearius, per la seva toxicitat. No el confondeu amb altres bolets com aquests que us comentaré, ja que és un bolet que s'assembla d'alguna manera, no molt, però s'assembla, té una tirada, al Cantarellus cibarius, o com el coneixem nosaltres, al rossinyol. Aquest és el rossinyol que té un color groc molt més viu. I no té làmines, el rossinyol, té plecs. I el peu és molt més curt. Hi ha que recordar, com hem dit, que l'Omphalotus olearius o gírgola d'olivera és una espècie que creix en grups molt nombrosos i surten de la mateixa base i la cama és bastant llarga. I també podem confondre'l amb el Higrophorosis aurantiaca, que brolla, o sigui, uneix només en pinedes. Doncs aneu molt en compte amb aquest bolet. Ja dic que l'altre dia em van enviar unes fotos i és un bolet tòxic. És un bolet que ens pot fer molt mal, a part de molts problemes gastrointestinals. Jo sé, o alguna persona li ha comentat, o algun expert l'ha comentat, que si, bueno, si es menja certa quantitat, aquest bolet pot fer molt, molt de mal al nostre cos. Per tant, agafeu els que coneixeu, i aquest, la gírgola de l'olivera, que us interessa conèixer, per això, però per la seva toxicitat, no per al seu consum. Doncs això, fins aquí, perquè el temps se'ns ha ficat a sobre, no m'he donat compte, ja tenim, ja hem fet l'hora del programa, i deixem les fitxes que tenim aquí a sobre la taula, les deixem per un proper dia. Per norma, sempre tots els dies, us dic que si aneu al bosc aquests dies, que gaudiu molt. Ho sento, però em sembla que aquests dies no podreu anar al bosc, depèn, per culpa d'aquesta pandèmia que tenim a sobre i que s'han prohibit sortir del terme municipal al cap de setmana. Entre setmana, si podeu sortir, aprofiteu una mica, no molt lluny, perquè el bosc està esplèndid. Hi ha molts bolets, sobretot molta trompeta, molt rossinyol, val la pena. Però això sí, aquest setmana us quedeu a estudiar a casa aquestes fitxes boletaires i tornem a trobar aquí una altra vegada la propera setmana, el proper divendres. Salut i bolets a tothom. Adéu, amics.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, no.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovelló hi plora, ja no reconeix a mi, esclata sang des de l'hit.